A Ràdio Vilafant, les veus del matí.
És psicoterapeuta i es diu Joan Vera. És col·laborador de les veus del matí i ja fa una colla d'anys. Joan Vera, bon dia.
Bon dia, Mercè.
Se'ns fa una miqueta estrany no tenir-te a l'estudi avui, perquè tu ets dels habituals que, en la mesura del possible, vens al carrer Figueres número 5.
Sí, sí que m'agrada venir i sí que també ho trobo una mica estrany, perquè m'agrada també la vostra companyia. Veure-us, saps, presencialment és una altra història. Però, bueno, intentarem també tenir un diàleg sobre el tema que ens ocupa avui.
I tant que sí, que és el de les runes, que ja ens n'has parlat en diferents ocasions, però no sempre tothom pot escoltar la ràdio o en el moment que tu has parlat d'aquest tema, Joan. Fem 5 cèntims del que són les runes?
Sí, les runes és un sistema oracular que té el seu origen al nord d'Europa. Era utilitzat pels vikings, pels antics vikings, i la seva tradició es remunta allà a l'any 600-700 de la nostra era, al principi, i han anat evolucionant com a oracle, i recordarem que oracle, l'etimologia ve de orare, és la mateixa etimologia, dirigir-se a algo superior, a un saber, a un coneixement, a una saviesa que està més enllà del que racionalment podem copsar. Llavors, aquest oracle de les runes està compost per 24 signes, que són els que han quedat ja definitius des de fa molts anys, i cadascun d'aquests signes, dels 24, té una interpretació possible que ens pot ajudar tant a preveure, a predir, o a veure per on podem anar. Sense també, que ja saps que jo li dono un context a tot el que treballo d'autoconeixement. Les runes també tenen aquest puntet.
Domines molt i molt bé les runes. De fet, fas, no sé si en dius xerrades o tallers, i té com molta acceptació, no? Perquè la gent, bueno, la gent, hi ha gent que sí que coneix perfectament aquest tema, però els que no, doncs senten aquesta curiositat que d'alguna manera crida l'atenció. I em sembla que ben aviat en faràs algun altre, no? Si no tinc mal entès de taller, que per això també volies aprofitar avui per parlar d'aquest tema, Joan.
Sí. Sí, cert. Estem programant, de fet ja està programada una conferència el 24 d'abril a Roses, que organitza l'Associació Llunàtics de Roses. I després hi haurà un taller que durarà els 4 dimecres del mes de maig, de les 5 a les 7 de la tarda. Ens reunirem, doncs, per donar un ensum, perquè també amb 4 dimecres ens dona temps per agafar una idea, però no massa tampoc per aprofundir. Ja hi haurà altres ocasions, però sí que per qui vulgui conèixer-les, perquè crec que poden ser un element també, al ser grafies molt simples, jo crec que connecten també amb l'inconscient a través del que en diem arquetips, que a vegades n'he parlat aquí amb tu, no? Arquetips molt primaris, que són com una mena d'energies que rauen en el nostre inconscient i que són susceptibles de ser activades o d'activar-se en algun moment de les nostres vides. El sistema rúnic té aquests 24 signes, i en sé, com deia, tan simples, reprodueixen d'alguna manera elements de la natura, amb grafies molt simples, però que són fàcilment identificables, perquè moltes persones, quan assisteixen al taller i els hi expliques, mira, això són les banyes d'un bou, de seguida ho identifiquen, diuen, ostres, doncs esclar, com no, no? I això significa el sol al ple migdia, no? I veuen, no, la grafia i dius, clar, té sentit. Jo crec que també apel·len una mica a aquest inconscient de nen i nena que tenim tots a dintre nostre, no? Que li agrada jugar amb els signes, amb els símbols, barrejar-los, intentar interpretar què volen dir. Qui no ha jugat de petit a això, no? A fer esgarigots a la sorra quan hem anat a platja o hem estat en patis de sorra i intentar comunicar alguna cosa a través d'aquells esgarigots, que són uns dibuixos com molt primaris però que també ens diuen moltes coses.
I a més a més, runes... perdona que te talli, Joan, a més d'aquests dibuixos, clar, són pedres. És que encara ens ho poses més fàcil, no?, per connectar amb aquest nen o amb aquesta nena interior que portem, no?
Sí, clar, són pedretes i damunt de les pedretes s'inscriuen aquests dibuixos i, clar, i també es poden utilitzar colors, que és una cosa que a vegades també explico, perquè donat que hi ha 24 runes, es divideixen en tres famílies de 8 i cadascuna de les famílies també pot representar-se amb una grafia de color, un determinat color. Per exemple, hi ha runes que inviten a l'acció. És clar, aquestes runes les pintarien en vermell. Jo a vegades he fet el joc aquest de preguntar, no, als assistents com representaríeu, en quin color representaríeu. I moltes vegades, Mercè, m'admiro de la finor que tenen i a més de la coincidència que tenen la gent, perquè jo els hi presento la grafia tal qual, però ells hi han d'escriure un color i generalment coincideixen en els colors. Poden ser runes també d'aigua, que poden ser pintades en blau, o runes de foc, que poden ser pintades amb un taronja potent, un color més solar. Tot això, és clar, no només és el símbol, la pedra damunt de la qual s'inscriu, la interpretació que se'n desprèn, sinó també el color que hi escrivim, que hi posem. Tot això forma part d'un llenguatge molt antic i que va ser substituït perquè era l'antic llenguatge que s'utilitzava a Europa, al centre i nord d'Europa, abans de que el llatí acabés estenent-se, no? I de fet, si es viatja per al nord d'Europa, Suècia i tota la zona escandinava, hi ha multitud de pedres, roques rúniques que estan inscrites, no? Amb símbols rúnics, en honor a déus, a mites que tenen ells en el nord d'Europa, també a guerrers, a guerreres. Perquè eren molt. Els vikings també tenien aquesta vessant que era com una espiritualitat molt natural. Per això jo dic que les runes són ecològiques, molt més enllà del bé i del mal, en descriure elements naturals. Clar, una tempesta pot ser bona o pot ser dolenta, depenent. Si necessitem aigua, doncs serà molt bona, no? Si estem ja farcits d'aigua, direm, ostres, ara potser que pari una mica, no? La pluja i la tempesta d'aigua. Depèn una mica. Però, és clar, la tempesta hi és. I, de fet, hi ha una runa que representa la tempesta, que es diu Hagalath, que és amb tota la calamarsa, tot el vent. I una altra que representaria també, doncs, els pits maternals, que és Verkhana. I una altra que representaria un carro, que de fet seria el carro que recull el sol i el deixa al vespre en l'oest, el recull a l'est. Tot aquest simbolisme de les runes ens dona després, a l'hora de consultar-les, una visió del moment que podem estar vivint les persones. Jo no sóc tant de predir com de preveure, i crec que les runes poden preveure per quin camí podríem arribar a anar o no. Perquè el futur, d'alguna manera, per mi no està escrit. El futur l'anem escrivint. Llavors, una predicció respecte al futur és molt agosarat fer-la. Ara, sí que te poden dir unes runes, una consulta a les runes, cap a on és possible que estigui encarada la teva energia en un determinat assumpte que tu consultis. Llavors, amb les runes, extreus, com quan interpretem els somnis, que també n'hem parlat, n'extreus una informació per prendre unes decisions en una direcció o una altra, perquè al final, clar, quedes tu com a element, el que consulta té la darrera paraula, no? Perquè les runes diuen el que diuen, però al final decideixes tu.
Joan, amb aquests tallers que acostumes a fer, tothom té la capacitat de poder interpretar aquestes runes? És tan fàcil, és tan simple, és tan senzill? O necessitem tenir uns mínims de coneixements? No ho sé.
No, mira, partim d'una base molt elemental, a més que també proporciono material, òbviament, no? Però generalment quan descric les 24 runes i les associem, com està, a paraules que tenen a veure amb elements naturals, és molt fàcil interioritzar ja d'entrada els principis. És a dir, que una persona que faci un taller d'aquest taller mateix, un ja pot sortir no solament amb idees per fer-se les seves pròpies runes, que aquest és també un dels temes, sinó també amb informació suficient com per atrevir-se a consultar-les, en principi per un mateix, no? Jo recomano, mira, en principi és bo que cada dia n'extreguis una al matí i llegeixis o te deixis impregnar de quina energia, de quin missatge porta aquell símbol, aquella grafia rúnica, i després al llarg del dia vagis comprovant si l'energia que t'ha comunicat la runa té una manifestació en el teu fer, en el teu parlar, en el teu pensar del dia a dia. Per exemple, si es treus una runa que es diu Perth, que és una runa que està associada amb la sort i la mort, que és com un gablet de daus, no? Tu pots dir, aviam, a veure si en el dia d'avui acabo coses, perquè Perth simbolitza també, quan diem mort, volem dir tancament de cicles. Llavors, si al llarg d'aquest dia tenco algunes de les coses que tinc obertes o se'm tanquen o se'm presenta l'ocasió de decidir si és possible tancar algunes de les coses que tenia obertes. Això seria, per exemple, agafant la Perth. Però després hi ha una altra runa que es diu Ewad, que representa el cavall d'Odin. Un cavall, el cavall d'Odin, mitològicament, seria un cavall que té 8 potes, llavors ens està parlant de molta força, de molta energia i capacitat de suportar pesos. Diu, a veure si en el dia d'avui veig incrementada la meva força per tolerar, aguantar o afrontar reptes que fins ara m'havien estat com més feixucs, més difícils d'afrontar.
Perdona, Joan, digues.
No, que així, amb les 24 runes, podem anar fent un recorregut.
Deia que cada vegada sembla que es coneixen més, no? Potser temps enrere no se'n sentia parlar tant o gaire, i ara sembla que sí, no? Que no són com tan desconegudes i, bueno, que és una manera d'ajudar-nos una mica en el nostre dia a dia, com bé deies, no? Aquesta oportunitat de dir, bueno, doncs les tinc, aprenc una miqueta més, aviam quina informació em dona en el meu dia a dia.
Sí. És cert, mira, quan jo vaig començar, crec que les primeres runes que van arribar a les meves mans va ser l'any 91. I les vaig tenir a casa durant uns 10 anys que ni no les tocava. I a vegades explico aquesta, si m'ho permeten les persones que venen. Va ser arran d'un somni que, com molt revelador, fent el camí de Sant Jaume, no? que vaig dir, ostres, tens unes eines a casa que no has utilitzat i formen part de la tradició d'aquest recorregut del nord d'Europa, que de fet el nord de la península Ibèrica també podríem considerar que és el nord, i hi ha molt empel viking i celta en aquella zona. I arran d'aquest somni, l'any 2001, mira, havien passat 10 anys, 2000-2001, vaig agafar-les, però en aquell temps tampoc se'n parlava tant de les runes, però vaig començar a estudiar-les per mi, a investigar-les, d'on provenien, què em deien les grafies. De vegades em trobava que somiava amb elles, que en alguna nit apareixien la grafia, però clarament en el meu somni. I vaig deduir que això tenia a veure també amb que l'inconscient que es nodreix d'allò que estudiem, d'allò que veiem, de la informació que captem de fora, també té un dipòsit de coneixement propi en el qual hi ve a raure aquell coneixement que es traiem de fora com per fer-lo ressonar. I com diu el poema del Havamal, que és un poema èpic del nord d'Europa que descriu com Odin es va sacrificar per obtenir el coneixement a través de les runes, una runa va portar una altra, i diu el poema, i una paraula va portar una altra, i d'aquí va venir un coneixement del missatge que duien les runes. He transcrit així una mica en versió lliure el que diu el poema, però ve a dir això, no? Que les runes poden ser un element també per conèixer-nos a nosaltres mateixos i els diferents camins i opcions que se'ns presenta a la vida.
Les runes poden ser de qualsevol material? Pot influir o no, d'alguna manera?
Sí, poden ser de fusta, poden ser de fet, les primeres també les inscrivien els vikings en bastonets de fusta i les tiraven com bastonets. També com les bastonets de Li Ching, que es poden fer servir monedes o bastonets, no? Que és, el Li Ching és l'oracle típic d'Orient, de la Xina concretament, no? I poden ser en fusta, poden ser en pedra, poden ser de quarts també, últimament he vist moltes runes de quarts, en ceràmica, també hi ha una alumna meva que em va regalar unes precioses runes que va elaborar ella mateixa amb les seves mans, en fang, les va coure i són una preciositat, però poden ser del material que un vulgui utilitzar. I després, respecte Hi ha afinitats. A veure, jo tinc diferents jocs i el de fusta l'he utilitzat també com a cosa pràctica perquè pesen menys. Les de pedra m'agraden molt perquè són potser també pel sentiment de que són les primeres que vaig tenir i vaig fabricar i vaig insculpir jo a mà i els hi vaig fer tot un ritual regant-les amb aigües de les fonts d'aquí de l'Empordà. O sigui, els hi vaig donar una mica la impregnació de la meva energia amb el que sentia en tot moment. Però cada un pot fer-les i triar fer-les del material que li sigui més afí.
No influiria per res, doncs, així el tipus de materials. La informació és la que és, independentment de què estiguin fetes.
Correcte, sí, sí. Després, el material és en mercè, també és energia. Això també ho hem de tenir en compte. Llavors ja no dependria tant de la grafia, eh? Dependria de l'energia del material que sustenta la grafia.
Molt bé. Per tant,
si una persona té que canalitzar la seva ira, la seva ràbia, o té un problema, diguem-ne, d'ira o de ràbia, jo li recomano, escolta, fes durant un temps, utilitza les de fusta, perquè és un element que té molt a veure amb el fetge, segons la filosofia de la medicina tradicional xinesa, sí. I t'ajudarà a canalitzar això. Les persones que necessiten més assentament, li diria, utilitza les de pedra. Les persones que tenen una aspiració més espiritual i volen elevar la seva ànima, el seu espírit cap a aquest camp, li utilitza les de quars. Sí, així una mica recomanaria també, depenent de la característica de la persona o del moment que estigui travessant.
Joan Vera, com sempre, és un plaer poder parlar amb tu d'aquests temes tan interessants. Per últim, ens vols donar una mica més d'informació per si algú es volgués apuntar en aquesta xerrada o en algun dels tallers que oferiràs properament?
Sí, em poden trucar al meu telèfon particular o enviar-me un WhatsApp i també els posaria en contacte amb l'associació perquè, de fet, a l'organitzar-ho l'associació Llunàtics de Roses s'encarreguen una mica ells de la inscripció, però bueno, tinc amb molt de gust, jo també poso el meu telèfon a la disposició de qui estigui interessat, que és, si vols el dic, Mercè,
sí. Sí, cap problema.
Que és el 625 39 81 82. I en un privat jo els hi contesto i els hi dono la informació que els hi calgui.
I si no, per Instagram, que també és una altra de les vies més directes. Joan
Vera,
moltíssimes gràcies, molt bon dia i fins a la propera.
A vosaltres, gràcies, Mercè.
Recupera tot el contingut del programa a radiovilafant.net.